Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11 del matí. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Continuem a aquesta hora molt pendents d'Islàndia, on el país ha declarat l'emergència nacional per l'erupció d'un volcà a prop de Grindavík. De fet, es tracta del pitjor desastre natural en els darrers 50 anys, quan una erupció a Heimaey l'any 1973 també va obligar a evacuar la ciutadania d'aquesta zona. A hores d'ara, 3.700 persones ja han estat desallotjades per la situació volcànica en aquesta localitat, que es troba a 40 quilòmetres de la capital del país, Reykjavík. El president del territori explica que han tancat la zona afectada i assegura que estan preparats a l'espera de veure com evoluciona aquesta situació. El professor de vulcanologia de la Universitat d'Islàndia, Thordarson, ha dit aquest matí a l'agència AFP que tenen una fissura de 2 a 3 quilòmetres al nord del territori produïda precisament per la lava. Per tant, n'estarem molt pendents d'Islàndia. Mentrestant, a casa nostra, avancem amb altres qüestions. El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la reforma del subsidi d'atur després de setmanes de desavinences entre les ministres de Treball, Yolanda Díaz, i la d'Economia, Nadia Calviño. Des de Treball apostaven per millorar i també modernitzar l'ajut, mentre que la proposta d'Economia plantejava un subsidi gradual en què els beneficiaris rebessin més diners a l'inici de la prestació i menys en el tram final. Una reforma que finalment eleva aquest subsidi d'atur fins als 570 euros durant els primers 6 mesos i a 540 durant el següent mig any. Actualment, l'ajuda que reben totes aquelles persones que se'ls acaba la prestació per desocupació és de 480 euros. La cartera de Díaz també portarà al Consell de Ministres d'avui la generalització del permís de lactància acumulat per tots els treballadors fins a un màxim de 28 dies, aparegui o no, en el conveni col·lectiu. I continua aquest dimarts l'aturada indefinida del col·lectiu d'infermeria i també d'altres professionals de l'Institut Català de la Salut. Aquest dilluns al matí només un 2,3% de les infermeres ha secundat aquesta jornada de vaga. A la tarda ha estat del 3,5%. Tot i aquestes xifres, la presidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, defensa que el suport a la vaga és el més important mai vist. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Creiem que el suport a la vaga no té precedents. Mai abans s'havien reunit tantes infermeres. Al centre eren gairebé 8.000 infermeres del carrer. Val? Però és evident que les infermeres ja partim d'unes condicions laborals molt precàries i d'uns mínims molt màxims que ens fa no estar tan presents als carrers com voldríem.
Guirado ha assegurat que la vaga durarà fins que totes les parts se seguin a dialogar. Actualment hi ha 38 reivindicacions sobre la taula, entre les quals el reconeixement de la categoria acadèmica, abordar la sobrecàrrega de feina del col·lectiu o el fet, segons Guirado, que s'hagin de desplaçar a la feina i també hagin d'utilitzar durant les hores laborals el vehicle privat. I avancem amb més qüestions. Un dels noms d'aquest dimarts és el de Víctor Grífols Roura, que deixa el Consell d'Administració de la Farmacèutica després de gairebé 40 anys. L'actual president d'Honor i també Consell Dominical de Grífols ha decidit retirar-se. En un comunicat, la companyia explica que ha arribat l'hora de passar pàgina, tot reconeguent que l'encara president fa el pas al costat des de l'admiració de tot el que s'ha aconseguit pels pacients i també per la societat. El seu lloc l'ocuparà Albert Grífols com a Cros, net de Josep Antoni Grífols i Lucas, i fins ara era el director d'Innovació Científica de Grífols. Ara són gairebé les 11 i 4 minuts. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Avui comença la 18a jornada del campionat de Lliga. Ho fa amb el Girona de nou al capdavant de la classificació després de la seva victòria per 3-0 contra l'Alavés. Avui a les 7 obre jornada Rayo Vallecano i València. A 2:15 juguen Granada i Sevilla en el primer partit de l'era Quique Sánchez Flórez. L'ex de l'Espanyol pren el relleu a la banqueta de Diego Alonso. I també a 2:15 Atlètic de Madrid, Getafe. I el Barça, en aquest cas, juga demà, serà la 7 contra l'Almeria, un match que ha de servir per recuperar les bones sensacions contra un CUE que no aixeca cap. És l'únic equip de primera que no ha guanyat un sol partit aquesta temporada. I ja hi ha nou president del Consejo Superior de Deportes. L'exministre de Cultura i Esports, José Manuel Martínez Uribe, serà l'encarregat de liderar el Consell d'ara endavant. L'executiu es decanta per un perfil més polític, com dèiem, que tècnic, per una nova era a la Secretaria de l'Esport. Els seus principals reptes seran la revisió total de la Real Federació Espanyola de Futbol, iniciada pel Carrubiales, i la nova llei de l'esport. Uribe substitueix Víctor Francos, que va dimitir per sorpresa, va ser dijous passat. La versió oficial és que va voler fer un pas al costat, però Rubiales va deixar entreveure uns dies abans que Francos hauria insultat greument a la reina i a les jugadores de la selecció espanyola femenina. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Com saben, poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què, com ho tenim, això?
Bé, ja acabem de temporadeta, eh?
No.
Sí, la primera part.
Ah, la primera part.
El primer capítol. No?
Va per fascicles, això.
Exacte. Uno, fascicles, això és una mica... Mira on acaben els fascicles. A la paperera.
De la història.
Bueno, i literal. Exacte, idealista. Bueno, bueno, com lligues temes, eh? Com has d'agafar ràdio.
Ai,
o sigui, no seràs tu un comunicador. No, aviam. De què vinc a parlar avui, no? Seria una mica el tema, o no? O encara no? Avui fa bon dia.
Mira, abans de... Abans
avui fa bon dia.
Tu ets molt nadalenc, o no?
No.
Vaja, m'he sorprès.
Sí, exacte. No, aviam. He de dir que hi ha una part de mi que... O sigui, com... No m'ho permeto, potser, eh?
Pot ser.
Pot ser que no m'ho permeti. O sigui, com m'agrada el Nadal... No, no m'agrada el Nadal. M'agrada la meva família.
Val.
Això està bé. No.
Sí, home,
si m'estan escoltant,
bé.
Un petonet per totes.
Ara.
Però... El Nadal en si... O sigui, ho diu les llums de Nadal. Això sí que és cert.
Sí?
Sí, la lluminària barcelonina...
Veus per a fer-ne-hi, això?
Home, jo fot dues setmanes que no puc passejar per Barcelona. O sigui, intenta caminar per Passeig de Gràcia...
No t'has fet un selfie, Passeig de Gràcia?
No té pinta, eh? No té pinta, eh? O sigui, no. No, encara no sóc tan socialdemòcrata. En clar, estem en vies de...
Val, molt bé. Igual sí que acabem temporada avui. Saps el que et vull dir? Leo, de què ens parles avui, va?
Pues avui de la història, per suposat. I un lloc interessant des d'on pensar la història, que és la història de l'art.
Bona aquesta.
Mola.
Sí.
Història de l'art divertit. I en concret ho farem des de Griselda Pollock. ¿vale?
Val.
Griselda Polo, que és una autora bastant interessant, és una autora nascuda a Sud-àfrica, que estudia a Londres i a més, i és una figura importantíssima en el que diguéssim tota la revisió que es fa als anys... Comença a finals dels 60 a través de les impugnacions que fa el maig del 68, no? I hi ha com un procés d'obertura, i diguéssim als 70, quan el feminisme passa a ser feminismes...
Val.
I hi ha una obertura, no? I s'intenta abandonar, doncs, aquest feminisme blanc, un problemàtic. Hi ha tota una sèrie d'autores, no?, que es diuen, bàsicament, conegudes sota el feminisme de la diferència o pensament de la diferència, no?, que s'inscriuen dintre les corrents de pensament postestructuralistes, no?, que veuen molt de la semiòtica, no?, de Roland Barthes, de tota aquesta sèrie d'autors, però alhora recuperen la crítica de la cultura en un sentit marxista del terme. No? Són autores que tornen a Marx, perquè hi ha un esdeveniment bastant important, és que cap als anys 50-60, ara no recordo ben bé la data, es publiquen per primera vegada els Grundreis, que és una obra fonamental de la joventut de Karl Marx, no?, dels fonaments, els principis, i és una obra que va molt bé per regenera, bàsicament, el pensament de la crítica a la cultura. I hi ha un canvi de paradigma molt interessant, i és que hi ha tota una cosa que reivindica, no?, així d'entrada, aquesta sèrie d'autores, és que no podem pensar els fets de la societat, no? Com pot ser l'art, els diferents sistemes en concrets, com a fets aïllats, sinó que sempre s'han d'estudiar en la totalitat. No? És a dir, que pensar, per exemple, l'art, o fora de les interrelacions de gènere, classe, raça i les dimensions, o sigui, com les relacions econòmiques, en un sentit ampli del terme, és molt problemàtic.
Per tant, per posar un context, i ho poso amb l'art, no sé, jo no puc estudiar, per exemple, el que va significar el cubisme sense entendre per on passa la societat en aquell moment.
Clar, i sobretot, una cosa molt important és que hi ha un canvi de paradigma, i aquí la paraula paradigma és important, perquè, bueno, cinc cèntims ràpid, el concepte de paradigma és un concepte que es popularitza sobretot amb Thomas Kuhn, filòsof de la ciència, que parla bàsicament de les estructures de dels canvis de paradigmes científics, i es comença a utilitzar les ciències socials, no? Perquè és molt útil, és un concepte molt útil, molt juganer. I, bàsicament... el canvi de paradigma que proposen aquesta sèrie d'autores és que hem de deixar de pensar l'obra d'art com un objecte de creació a pensar-lo com una pràctica social. Això ens va dir, bàsicament, que no és simplement que haguem de veure les condicions socials en les quals es dona el cubisme, sinó quin paper juga el cubisme a les relacions socials.
O sigui, vale, com, a la inversa,
O sigui, o com una relació com a mínim més simbiòtica, més bidireccional, més dinàmica, no? No és només que l'obra d'art cubista sigui un resultat de l'època, sinó que l'obra d'art cubista en concret juga un paper fonamental a l'hora d'estructurar les diferents relacions socials, no? Que és una cosa que, per exemple, cal recordar que molts acadèmics obliden i molts autors obliden, i és que ja sembla ser que històricament hi ha hagut com cert privilegi epistèmic al segle XX, és a dir, des del lloc d'enunciació de coneixement, en el qual els escriptors, els pensadors, podien fer una crítica de la cultura i una crítica de la societat, i en general un pensar la societat, com si estiguessin fora de la societat i com si no fossin els propis llibres que estan produint mercancia.
Val.
Aquest és el punt que es vol dir. L'obra d'art no és quelcom aïllat, sinó que juga un paper a les relacions de producció. I això és molt important.
Per què? És a dir, jo entenc que ara ens dius, val, entendre això és molt important.
Per què?
Però on ens porta?
Vale. O sigui, com, et respondré anant més enrere.
Val.
O sigui, com, per què arribem aquí? Seria una altra manera d'enfocar-ho. No? És a dir, Griselda Pollock, per exemple, i una sèrie d'autores, es pregunten per quin motiu no hi ha hagut grans artistes dones a la història de l'art? Per què no hi ha hagut grans artistes dones? Per què hi ha una presència tan absolutament marginal i ínfima a la història de l'art de dones, no? Es fan aquesta pregunta.
I aquí et diria que perquè hem viscut sempre en un patriarcat.
Però és que la pregunta és molt més complexa que això, no? Llavors, et veuen si han estat simplement com marginades i ja està, no? I és la part que diu, no. La resposta és molt més complexa. És molt pitjor, encara. Diu, és que la pròpia definició d'artista com a heroi de la modernitat, perquè hem de recordar que l'artista, el geni artista creador que plasma des de la seva pròpia necessitat una visió sobre el món, és l'heroi pròpiament modern, no? Pues, diu, aquesta figura és ja sexista per definició. És a dir, els criteris sota els quals establim si quelcom és art o no, o sigui, els criteris de qualitat que semblen ser aparentment objectius, no? Perquè molta gent diu això, clar, és que ara volen afegir aquí gent negra i gent queer i dones a l'art, però no tenen qualitat. I és com, no, però és que el que t'estàs donant és que els criteris de qualitat no són objectius, sinó que són criteris establerts amb les estructures racistes, patriarcals, classistes, etc. No? I és el que volen dir elles. És que quan mirem la història de l'art, per exemple, no simplement hem d'afegir dones perquè han estat esborrades. No. Sinó que la pròpia idea de cànon, els propis criteris estructurants, juguen un paper al present com a perpetuadors de l'opressió. Aquest és el tema.
Però això tu... Igual et vindria algú que és igual, vingui jo, que no en sé de la matèria, i et diria... Sí, sí, però existeixen persones com Botero, per exemple, que canvien tot el paradigma estètic a través de l'art.
Clar, o sigui, com...
T'he agafat per primera vegada la història?
Hem d'intentar... Aquí, és si fem una anàlisi de lupa o una anàlisi de cap enfora. Val. Òbviament, dintre de la pròpia història de l'art hi han canvis de paradigma estètics. Això és indubtable. Però això seria com des d'un punt de vista local. Però si inscrivim aquests canvis locals dintre de la pròpia disciplina, dintre d'un context ampli, veiem que l'estructura que està present tota l'estona de manera inherent com a la base, és precisament aquestes estructures, aquests criteris. O sigui, com nosaltres podem tindre una modificació estètica en l'expressió artística, però els criteris de valoració segueixen partint des d'un lloc concret. És a dir, hi ha tesis bastant... Diríem que l'art, diguéssim, per exemple, neix amb la història de l'art. No? Perquè neix de manera com ad hoc cap a un passat. O sigui, des d'un present, que és el segle XVIII-XIX, no? És a dir, com hi ha una societat burgesa, que aquesta societat burgesa necessita, com està en un procés de secularització i vol justificar el seu poder i la seva hegemonia fora de les institucions religioses, què fa? Busca allò pròpiament il·lustrat o allò pròpiament burgès. I què troba com a mètode de justificació? L'art. No? I llavors aquí neix l'estètica i la història de l'art com a disciplines. Fins llavors no hi ha aquesta reflexió, perquè no és necessària, perquè s'entén que l'art és una cosa vinculada a una veritat i a un saber superior d'ordre religiós, per tant, hi ha una dotació de sentit i tothom està conforme amb això. Però de cop, clar, quan això s'elimina, hi ha un intent de justificar aquests nous estats-nació mercantils burgesos...
Tinc cosa on neix el mecenatge, eh?
Exacte. Està tot vinculat, no? No és casualitat que el gran renaixement estigui vinculat a l'estat venecià, primer estat mercantil i republicà de la història moderna europea. O sigui, com no, les coses aquí no passen perquè sí, vale? I llavors, diguéssim que l'interessant és veure com aquesta disciplina que neix mirant cap al passat i diu, no, els grecs són els nostres hereus i fan una genealogia construïda a posteriori. És a dir, es construeix la història. I això no és algo dolent, perquè la història és una cosa subjectiva. El problema és quins són els criteris a través dels quals definim aquesta història. És així de simple, no?
Poso un exemple actual que m'anirà molt bé. T'ho dic perquè aquí fa pràcticament 15 dies, dia amunt, dia avall, mira, amb aquella cadira allà va seure Sergi Pompermayer i en aquesta d'aquí Tamara Ndong, que estan fent una obra espectacular que es diu Amèrica. El Teatre La Villarroel, si no l'heu vist, de veritat aneu-la a veure perquè és una passada. És una passada d'obra que ens posa el passat esclavista dels catalans als ulls, com un mirall. Pum. I surts del teatre bastant com tocat, reflexionant, etcètera, etcètera. I Tamara Ndong em deia, és que a mi, fins ara, des que vaig començar a ser actriu, m'han ofert treballs de migrant, de prostituta, de drogadicte, etcètera, etcètera, etcètera. I a través d'aquesta obra, per fi, puc fer un treball meu reivindicant el que jo sóc i el que jo vull ser davant d'una societat que no m'ho ha permès fins ara. Això ho vam penjar a les xarxes. Uh-huh. I un oient, amb tota la seva opinió per davant, respectant-la com qualsevol, altra, em deia, demanant doncs que no sigui tan abanderada d'aquestes coses, perquè n'hi ha hagut d'altres abans que també ho han fet, com Vicent Andong, que fa molts anys que trepitja els escenaris de Catalunya. I jo, sense estar en desacord, també és veritat que dic que tothom li toca el moment de les seves lluites. Una cosa no desvirtua l'altra. Que ja s'hagi fet abans no significa que estiguem ja en un bon moment. I entenc que és una mica el que estàs dient tu.
Sobretot perquè hem de veure això, que crec que va molt d'acord amb el que tu estàs dient ara. Crec que una manera interessant és com revisar el cànon, per exemple, i els espais de representació. No és una tasca de filantropia pietosa, O sigui, com, tenim un exemple, ja està, no podeu baixar. Això no va així.
Va, aquí va.
Aquí és un... Exacte. No? És a dir, i això és un recordatori que hem de veure quan certes empreses i certs fan certes campanyes, perquè són campanyes d'engagement i de més, si ens estan donant engrunes. Perquè, clar, el que li deia aquest oient és com, tens engrunes, hi ha hagut una figura, perrotant i ja està. Mentrestant, que això és una cosa que crec que és important, que crec que està molt vinculada al que estaves dient ara i al que estàvem dient fins ara, que és, curiosament, quan algú va a un museu, no? Que és una cosa que, per exemple, les Guerrilla Girls, unes activistes internacionals, realment, no? Com, reclamen molt, és com, podríem dir, quan un va al Museu del Prado, no, aquest oient segurament, si anés al Museu del Prado i veu que el 98% de les obres són d'homes blancs, no es fa cap pregunta, no sobta res. És com, això està bé. O sigui, ni tan sols apareix la possibilitat... No es dona compte que allò és així, però en el moment en el qual hi ha 5 dones seguides, diu, ui, m'estan ficant això amb calçador. De què us esteu queixant si hi ha hagut gentileixi?
Saps què va passar, també? Mira, per posar exemples, és que això és que m'estàs fent reflexionar molt, Fa unes quantes temporades, els amics del Polònia van tenir una idea que a mi em va cridar tant l'atenció com em va remoure. Uh-huh. Polònia TV3, aquell programa on es fan gags polítics, etc. Jo crec que era un dels dies mundials de la dona treballadora, que van fer un especial Polònia on no va sortir cap dona, ni una. Al final del programa van decidir penjar una frase per acabar el programa que deia alguna cosa així com, si no te n'has adonat d'alguna cosa, és que alguna cosa et falla. I jo vaig ser dels que no me'n vaig adonar. I allò em va fer revisionar molt el que jo pensava, i em va colpir molt aquell fet. I és una mica el que estaves dient. A vegades donem per bo el que veiem sense ser crítics. Que ser crític és això.
Clar, perquè...
Adonar-te'n del que t'envolta.
Però també perquè és normal. O sigui, com... O sigui, és lògic que això sigui així. O sigui, com... no hem de culpar...
És a dir, també és lògic que estiguem disposats al canvi.
Exacte. Però de la mateixa manera que, per exemple, si jo vaig pel carrer, no?, i la cera sempre està disposada igual, és normal que jo no tingui consciència de la cera, no? Jo agafo consciència de la cera quan hi ha un boquete, quan hi ha un forat a terra. Llavors dic, i vaig ensopegar i dic, ostres, estic caminant per la cera. On estic? Si no vas en mode automàtic, no? Uh-huh. I això és una cosa important perquè... És el que diu la Sara Ahmed, que és una fenomenologia queer, que diu que les línies d'orientació estan determinades cap a una certa orientació. I en aquest sentit, per exemple, la història juga un paper superimportant en això. Perquè si determina les línies d'orientació, perquè com representem el passat, perquè, ojo, això és important, el passat és una representació, no és una existència. Com veiem el passat és una representació que fem des del nostre present per justificar una sèrie de relats ideològics.
No hauria.
Però és així, i serà així sempre. La cosa és quins relats volem... O sigui, com, jo no tinc un problema amb que el passat sigui una representació. El passat científic no existeix, ¿vale? Perquè quan un llegeix els
certs... No creus en la història.
Sí, però que la història té un paper ideològic fonamental. I està bé que així sigui. O sigui, jo no veig problemàtica en que la història construeixi uns relats interessats. La qüestió és a qui serveixen.
És obvi que els construeix.
Clar. I és així, ja està.
Allò de la història és explicada pels pensadors.
Sí, clar, la idea és a qui volem que serveixi aquesta història. A mi no em sembla malament fer una tria interessada, però és a qui serveix aquesta tria interessada. No? I l'interessant amb la història... Però què passa? Que nosaltres, la gent, no, tenim naturalitzada la història. Uh-huh. La gent no se n'adona que la història és un relat ideològic. La gent dona la història com... com per fet, i en aquest sentit s'orienta cap a un futur determinat. Uh-huh. I això passa amb, amb la qüestió de la representació, passa amb la qüestió de l'imaginari, de com estem constituïts simbòlicament, no? I portant amb el que deies ara, les línies d'orientació nosaltres no les podem canviar. Jo no tinc la força d'Atlas per determinar... no sóc un demiurg que pot establir les condicions d'orientació del món. És veritat, no? L'únic que puc fer és atendre a quan hi ha aquests moments que s'han de medicacions obliquos, és a dir, on es trenca aquesta orientació automàtica, atendre a ells, no? És a dir, jo no puc veure el que no sóc capaç de veure, però en el moment en el qual hi ha una falla dintre del sistema de representació o alguna cosa em crida l'atenció perquè hi ha un error en el meu mode automàtic, no? En el meu, el que ja et vaig dir, en el meu criteri de lectura. Mm-hmm. No? Quan jo llegeixo la gent, quan hi ha alguna cosa que no m'encaixa, ella posa l'exemple, per exemple, el travestisme i demés, no? Que fa, és una cosa que fa que no encaixi el teu... No saps establir què és allò. Llavors, allà, fixa-t'hi. I llavors, perquè de cop, tot allò, totes aquelles estructures que es donaven per naturals es presenten artificials i, per tant, canviables. Mm-hmm. I, com a tal, transformables. I això és una cosa molt potent, jo crec, no? Perquè aquí és on nosaltres, jo crec que hem d'estar atents a aquestes falles, no? En el moment, per exemple, en què vas a un museu i veus dues dones i et crida l'atenció, en canvi a dir, joder, ens estan intentant, no vegis la gent woke, que ens intenten no sé què. No. Pensa, per què estic tenint aquesta reacció? Per què m'està sobtant cada cop? I és això. Per això, Griselda Polo, que és una dona molt intel·ligent, utilitza el nom d'intervenció. Ella no pretén canviar la història de l'art, pretén fer intervencions, és a dir, accions dintre de la història de l'art per donar compte de que potser tots aquests llocs acadèmics que tenen tant estatus social, no? Tu veus TV3, i el 324, tota aquesta gent sempre va anar per l'acadèmics, no? I tenen com un estatus de coneixement, uh-huh, com si estiguessin fora de les estructures de pressió i perpetuació de la norma. I dius, no. El que diu Griselda Polo és que les condicions de producció del coneixement, i com a tal de l'art, tenen un paper en la cadena de, en la cadena de normativa. I això no és una cosa com... No va d'assenyalar en plan, ei, no sé què. No, va simplement com... Hem de donar compte del paper que juguem a les produccions.
Ara reia perquè no sóc jo qui ha anat a TV3, Leo.
Però que no passa res. O sigui, com, és que no passa res, no hi ha cap problema.
O sigui, no, bueno, faltaria.
La qüestió és no pensar... No ser un arrogant i no ser naïf. Mm-hmm. Sobretot no ser naïf. No pensar que s'està fora de les relacions de producció. Perquè, si no, no podem canviar res.
Vale, em deies que... Polo, com li deia això?
Intervenció.
Intervencions, eh? És el que hem entès com sempre, sempre ho hem entès així, vaja, com a provocació dins l'art?
Això és una cosa interessant, el tema de la provocació. Perquè jo, per exemple, considero que la provocació ha tingut molt sentit històric, però ja no el té.
Per què?
Perquè s'ha capitalitzat. És a dir, la provocació comença a tenir un sentit, però és una cosa molt vinculada a l'épatouille bourgeoisois. O sigui, com no sé pronunciar francès, però crec que la gent m'ha entès. O sigui, com crec que està molt vinculada a tot aquest moviment flaner, d'alguna manera, Oscar Wilde's... No?
Tacho Benet. Saps que ha fet un museu, eh?
Exacte.
Museu
allò,
de lo prohibit.
Sí, al qual compres una entrada, surts, penges una foto a Instagram... Bueno, no?
Com a qualsevol altre museu.
No, exacte, és que els museus són institucions... Els museus, qui es pensi que els museus són coses bones, els museus són institucions de perpetuació i hegemonia estatal. O sigui, com els museus són grans col·leccions de mercaderia idealitzades amb una aureola falsa que no existeix i són espais disciplinadors. O sigui, el museu determina criteris d'opressió. Què entra i què està fora del museu? Quines obres s'exposen i quines no. Qui decideix? O sigui, el museu...
En teoria, segons... M'està mirant amb...
En plan, digue-ho.
En teoria, grans historiadors de l'art...
Exacte, i això és el que diu Griselda Polo. I què fan aquests historiadors de l'art? No són objectius. Aquí és el gran tema. Els historiadors de l'art...
Res és objectiu.
Exacte. Per tant, hem de fer una crítica. O sigui, com la veritat, diu Foucault, és un ordre de poder i disciplinament. I en aquest sentit, l'historiador de l'art, que sembla innocent, que ell estudia el simbolisme, el formalisme... Curiosament, el gènere per excel·lència de l'història de l'art és la monografia i la biografia. Ves per on. Ves per on. La història d'art s'estudia de manera monogràfica. Oh! Vaya, vaya, vaya. O sigui, hi ha un culte al geni rotllo rafaelita, no? Però és que no, és que és heavy, això. És que és heavy.
Però aviam. Igual que et puc comprar la idea. La puc comprar. Que tu vas al Museu del Prado. Uh-huh. I tots són homes i dones blancs, etc, 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 i això perpetua un tipus d'estereotip, tot i que estem parlant, evidentment, d'altres èpoques, però jo t'ho compro, sí, perfecte, cap mena de problema. Te'n vas unes cantonades més enllà i vas al Reina Sofia i tenen la Guernica.
Clar, és que el rei... Clar, però és que el Reina Sofia tampoc és, en plan, no és lliure de res. O sigui, com... el Reina Sofia juga el mateix paper que el Prado, però per gent moderna. És a dir, el Prado és una institució d'acumulació de capital estatal,
sí, clar,
en el qual es vol justificar una idea d'estat-nació, una història mítica d'una nació en tant que ha generat patrimoni, la nació de Velázquez, no? Igual que el franquisme s'apropia de Dalí, i Dalí es deixa apropiar meravellosament per ell.
Qualsevol museu d'art nacional de qualsevol lloc.
Exacte. És que aquí estem en contra dels estats-nació. És la idea. Perquè tenen un paper disciplinador, no? De quines obres es mostren, quines no, etcètera, etcètera, etcètera. Com espais de culte fora i a dins, no? Que venen un cert del benestar falsa. Mm-hmm. Però és que el Reina Sofia, que és una institució d'art contemporani, també és molt problemàtica, perquè és una institució d'assimilació de diferència. És a dir, el que fa el Reina Sofia, igual que el MoMA, tampoc és lliure. Vull dir, el Reina Sofia està assimilant l'avantguàrdia contemporània i està administrant la transgressió i la provocació que tu deies a través de vies estatals i mercantils. És a dir, el Reina Sofia...
Però això no vol dir que l'artista Sofia... tingués aquesta intenció.
Ja, però és que l'artista és igual. O sigui, l'artista pot tenir la intenció que tu vulguis. Que el Reina Sofia ja s'ha encarregat d'extreure capital cultural i capital social de la teva obra. O sigui, és una institució vampírica, de justificació de hegemonia, constantment. Rotllo, l'art, què és l'art? Allò que pots veure al Reina Sofia. I quins són els criteris de la Reina Sofia? Pues els criteris de l'agenda política que interessin en aquell moment per justificar ordres de poder. Perquè d'aquesta manera tenim contents els conservadors per no sé què, però alhora també interioritzem la transgressió, la transformació i lo progressista dintre de l'ordre estatal. O sigui, és un mecanisme ideològic. En aquest sentit, el PSOE, per exemple, no? És el mecanisme ideològic d'hegemonia més perfecta que existeix a tot Occident.
El PSOE espanyol, vols dir?
Sí, 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 sí. O sigui, és un mecanisme d'hegemonia política descomunal. I el Reina Sofia juga un paper en això.
Perdona, Més del que ha estat el socialisme francès?
Sí, 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 sí. Ara mateix, ara, com a nivell contemporani, és un mecanisme ideològic, és una màquina de guerra ideològica descomunal. O sigui, té una capacitat d'hegemonització. O sigui, com a Twitter hi ha un meme, que fa molta gràcia, que diu, ha, 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 you've been PSOE'd. Però és que això, tot, pam, pam. O sigui, com, i en aquest sentit, això s'expressa tant amb l'esport, les medalles d'or, etc, però s'expressa també amb el Reina Sofia. I el que jo volia dir tota l'estona, i el que ens recorda constantment Griselda Pollock, és que no ens podem pensar que el Reina Sofia, que el CCCB, que el MACBA, no participen en aquests llocs de producció i d'hegemonia. Perquè si... Això no vol dir que jo no pugui participar amb aquesta gent o la gent no pugui anar al museu. No vol dir res de tot això. Però hem de ser conscients del que està passant. Que no ens venguin la moto. Simplement no ens venguin la moto. Igual que quan jo em compro una samarreta, ningú m'està venent la moto, perquè és el que estic fent. Sé que allò està generat a Bangladesh, hi ha una explotació infantil, etcètera, etcètera, etcètera. Però no per això vaig amb pilotes pel carrer. Però he de ser conscient d'això.
No, però pots comprar roba més sostenible, no?
Vaig fer disseny de moda. Jo vaig estar molt... El comerç just no existeix i la moda sostenible és un oxímoron. És una contradicció. Vale? La moda no pot ser sostenible, per definició. No pot ser-ho. Pot tindre menys huella climàtica o el que diuen, però no pot ser sostenible. És impossible que la moda sigui sostenible. No, perquè si hi ha l'upcycling, aquí pot pagar l'upcycling. Quatre pijos modernos. Vull dir...
Vingut dos avui, eh?
Bueno, no pensis, eh?
Era light, això, eh?
Sí, 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 m'he contingut, eh?
Què vols dir, que a principis d'any...
No, clar, principis d'any, energia renovada, bon rotllo...
Val, val, val.
Exacte.
Està bé. Bon Nadal, eh?
Bon Nadal.
Adéu, Espluga. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Fins al retorn.
Fins l'any que ve.
Ràdio Estel.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix 2 plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
El meu tutor ara fa 5 anys em va donar aquest consell. No cal que t'esforcis en fer art si no és per canviar el món.
Llavors tu ets universitària o tot això ho fas per pura anarquia?
No m'agrada l'art, que no és de veritat.
Ah, si això és com part d'un projecte, no?
Ets molt, però t'hauries de fer alguna cosa als cabells. Què t'està fent aquesta tia?
Moltes coses.
Has perdut pes? Vas al gimnàs?
Sí, em sento molt millor, eh? És meravellós.
Millor? T'has convertit en què? En aquest tio tremendament sexy!
El que aquests dies s'està fent a la Teatre Sala versus Glòries és difícil d'explicar. El director Marc Rossich porta a l'escenari l'exitosa comèdia La forma de les coses. Ara feia 15 anys que aquesta obra no es representava a Barcelona. La forma de les coses és una obra que et deixarà bocabadat, això segur. En un principi ens podem pensar que és una simple comèdia de parelles, però és que la cosa va molt més enllà. L'espectacle es basa en el mite de Pigmalió i ens fa entendre que tots vivim sota la dictadura de la imatge. Així de clar, així de cru, així de real. I avui a la caravana podem saludar en directe el director Marc Rossich i una de les actrius de l'obra, com Laura Porta. Molt bon dia a tots dos.
Hola.
Mira, us ho preguntava a l'entrar a l'estudi, us ho pregunto ara en directe. Com esteu, com està anant l'obra?
Ai, bé, no? Bé, sí. La Laura ens ho dirà millor, que ella ho viu cada dia.
No, molt contentes. Aquesta última setmana, que ha sigut com la de l'estrena, superbé, supercontentes. Sí.
Com surt la gent de veure... Això em crida molt l'atenció. Com surt la gent de veure una obra com aquesta?
Prou remoguda, jo crec. Sí, amb tema per parlar.
Reflexionant.
Sí,
molt,
sí,
eh?
Total.
És una obra que dona de què parlar.
Sí, sí, sí. Això
perquè
sí.
Hi ha un moment que és el que deies, que sembla una obra de... No, una comèdia de parelles, però hi ha una... Hi ha un fora rere fons, hi ha un plat fort. Hi ha bombes de profunditat, diguem.
I tot això, perquè segons tinc entès, heu tingut molt poc temps per assajar una obra com aquesta.
Poquíssim. Sí, últimament, no, les produccions estan fent són produccions express, jo portava temps treballant amb la versió, vam fer com un treball, no, de feina express però clara i precisa,
sí,
no?
Que sí.
Que bé, ens ha explotat la setmana passada amb l'estrena i donant grans sorpreses.
Per què passa això d'aquestes produccions express?
Bé, bueno, hem tornat del Covid així. una mica, però bueno, i també en tota la professió estem com solapant moltes feines alhora. S'ha tornat... bueno, hauríem de fer una anàlisi, eh? És un altre dels símptomes de... Igualment, jo, com a, per exemple, com a director, funciono més bé amb aquests processos express que no pas en, sí? En els laboratoris. Per la meva manera de treballar, diguem, suposo. No?
La Laura ja coneix. Sí. Va, ara sí, si parlem de ple d'aquesta obra, de la forma de les coses, jo ho deia ara, em feia res, dos pinzellades, però Laura, de què ens parla una obra com aquesta?
El tema central jo diria que és, com ja diu la sinopsis i com es pot llegir qualsevol lloc encara que no l'hagis vista, dels límits de l'art, no? De què estàs disposat a fer en nom de l'art. Això seria com el tema central, després... Cadascú.
Però també és que estàs disposat a fer en nom de l'amor, no? De nom de la persona que estimes, no? Uh-huh. És a dir, llavors els dos temes es barregen. I és això, el públic es pensa que... Bueno, tenim un públic barrejat, de fet, uh-huh. perquè hi ha gent que ja la va veure fa 15 anys, sí, va ser un gran èxit en el muntatge del Manrique, el lliure, que va ser el primer muntatge que va fer en Julio. I llavors la gent que ja ve avisada diu, jo ja sé el final. Però la gent que no està avisada flipa, i aquesta és la gràcia. Jo crec que hem fet un muntatge que funciona per tots els públics, que volen recuperar el sabor d'aquell text que els va flipar i els que es deixen flipar pel moment. No ho sé.
I tot recobert amb un humor àcid que l'ajuda d'allò més, eh?
Sí.
A fotre't el missatge que... Mira, últimament no sé per què, però esteu venint actors, actrius, directors, dramaturgs, que esteu utilitzant aquest humor àcid perquè se't quedi el que dic jo, somriure d'imbècil. Que és somriure i el segon després pensar de què rius, imbècil? Mm-hmm. I és molt això, no?, el que passa al teatre.
Sí.
Ho noteu mentre la feu, això, no?
Sí, sí, sí. I de cop notes com respira el públic, amb oh, ostres, i riures perquè després es contenen i coses d'aquestes. Bueno, passa amb les comèdies, no?, que quan ho assajàvem ja preteníem que fos una comèdia, però fins que no ho respires en públic no saps què funciona, què no... quin moment serà, com... I al final és lo bonic d'això, que a més cada dia és una mica diferent, també. Mm.
I també perquè no és una comèdia d'aquelles d'esclafir a riure i de lapstick comedy, sinó que és una comèdia, en el fons, més propera a Oscar Wilde, per exemple, no? Aquest humor intel·ligent que ve més dels diàlegs i de la rèplica intel·ligent i mordaç, no? Uh-huh. I d'aquesta ironia que sempre... Que totes, és a dir, totes les escenes estan carregadetes d'aquest humor negre, d'aquesta ironia, d'aquesta mala llet... Que ho fa funcionar de manera diferent, no? Hi ha dies que el públic decideix riure una mica més, hi ha dies que s'ho pren mare, mauet, el que estic veient. Hi ha una mica de tot.
Ara, Laura, et deia si els actors, les actrius, ho noteu molt, aquests anars i venís del públic, em deies que sí. Alguna vegada us passa que us sorprèn en el moment del riure?
Home, sí, sí que passa.
Sí, eh?
Ara, en aquest cas en concret, portem només una setmana, però ja hem tingut sorpreses de dir, hòstia, això funciona. O, ostres, això, de cop i volta ho riuen, això, que potser és una cosa molt intensa. Sí, clar que passa, sí, sí, sí.
Mm. És que el públic està viu i té reaccions.
Clar.
Segons, de cop i volta... jo ara que tinc, per exemple, l'alegria que passa a la Poliorama i vaig anar a veure també les funcions de la represa i és com, ai, però el públic abans aplaudia això. Per exemple, doncs hi ha un dia que no aplaudeix el mateix que dius, però no, però sí, hauríem d'aplaudir aquí, però com que ja han aplaudit allà, o ja han rigut aquí, i ara ja no riuen allà, no?
Sí.
És el públic és un ésser viu, i que cada dia és diferent perquè la barreja és diferent, no?
Entenc
el
que em dius, Marc, però vull entrar una mica aquí. Per què passa això?
Oh, però perquè és el teatre és un ritual on tot un seguit de gent s'aplega i l'energia del moment també és i igualment també l'energia del que passa dalt de l'escenari, de la relació. Llavors, cada dia, malgrat que el ritual que es fa és el mateix, el bull de manera diferent, no? Hi ha llocs que, malgrat que els actors siguin estrictes i, no? Sempre cada funció és suposo que per això m'agrada. Jo, per exemple, no paro de veure les coses que monto i les que no monto. A vegades les veig dos, tres vegades. Les que monto em toca més per obligació, però també ho faig per gust. Jo m'ho passo molt bé veient la 18ena, no? El 18è passi que veig de l'obra, perquè està viva.
Clar.
I també per com m'agrada treballar amb els actors, que hi ha un punt que per la meva manera de dirigir o de pensar els deixo aquells petits punts de zones de llibertat, no?, que fan que la peça faci soufflé amb la seva creació dia a dia, no?, amb el que van aprenent de cada funció dia a dia. No sé, ara no
sí,
sé.
Sí, el públic també es protegia entre si el públic a vegades, no? Cada sí, cop ja, sí, no? Si tu estàs a una platea i de cop veus que la gent s'anima i és expressiva, et donaràs més llibertat, no? I en canvi hi ha funcions que quan veus que l'altra gent es conté, tu també de cop i volta, no? Crees aquesta cosa. Vull dir que està tot molt viu i nosaltres també tenim energies diferents cada dia, malgrat el circuit marcat, l'estructura marcada. No?
La lluna.
Fa molt. Mercuri retrógrado, sí.
Posem-nos esotèrics. Però si és així, ja cada dia les energies, si hi ha lluna plena, ja hi ha lluna plena. Exacte. La funció surt diferent.
I tant.
Abans en Marc em deia, és una obra que feia 15 anys que no es feia a Barcelona, hi ha gent que ve a veure-la, que ja la va veure aleshores, jo fa 15 anys no l'havia vist, però fa 15 anys, aproximadament, i ho dic per l'edat que tenia, vaig poder anar a veure Arte, que llavors la feien al Flotats, la feia al Pou, eren tres, ara no quedaré fatal perquè no me'n recordo del tercer. Per què és important parlar de l'art des de l'art?
Bé, important és el que passa, no? És a dir, ja sempre, si fas teatre, acabes parlant de teatre, es fas metateatre gairebé sempre, i part de la creació acaba sent, com quan fas literatura, doncs acabes fent metaliteratura i acabes, no? És a dir, cada una de les seves arts, de les arts, doncs li agrada ficcionalitzar i treure els temes que li interessen i que, en el fons, a l'espectador de teatre també li interessen, perquè és espectador de teatre per alguna raó. O no? No ho sé. I acabem parlant sempre d'això. Per exemple, en teatre sempre acabem parlant de què és veritat i què és mentida, no? I que, perquè veritablement estem venent una gran mentida davant, davant els ulls de l'espectador. Sempre acaben sortint aquests temes. Ai, no sé.
Sí. Sí, 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 estic d'acord. Bueno, al final és que parlar d'art també és com parlar de com es desgrana la humanitat, no? Vull dir, el fet de ser humà, no sé, està tot molt relacionat, no? No sé.
Marc, en quin moment decideixes, 15 anys després, tornar aquesta obra a Barcelona?
Doncs el Jofre, que està al capdavant de l'Aversus, em va dir, volem una comèdia per Nadal, per fer amb la companyia nostra, i vaig començar a buscar. De fet, ell volia que l'escrigués jo. I vaig dir, ai. Jo estava en un moment de barbetxo, no? De descans, d'escriptura, i vaig dir, no em veig amb cor de ara en aquests moments, de cop i volta, inventar-me una comèdia. Però li vaig dir, el que em ve molt de gust és trobar alguna comèdia que em vingui de gust d'aixecar, no? Jo l'escriptura la pateixo molt. És una cosa que... Bueno, ara en parlàvem, no? És a dir, ara me n'entorno a casa a patir una estona perquè he de donar resultats molt de pressa per un projecte proper, pròxim. I en canvi m'ho passo molt bé jugant amb els clics de Famòbil, que li dic jo, no? Jugant a la casa de nines, no? I el que li vaig dir al Jofre de la Versus és, mira, busquem una comèdia, i vam començar a buscar i li vaig dir, fem alguna cosa de qualitat provada. I aquesta ho era.
I tant que ho és. A més, sí, reconeguda amb premis com el Premi Olivier, que no és cap tonteria. Laura, deixa'm que et pregunti, perquè, clar, amb una obra com aquesta, a vegades se'm fa difícil perquè no vull fer cap mena de spoiler, per tant, vull que comenceu a explicar-m'ho vosaltres. Qui és l'Evelyn i qui és l'Adam?
Vale, intentaré no fer spoilers, tampoc. Però si em fes algun, m'ho dius, Marc. No, l'Evelyn és un estudiant d'art, que és una tia molt segura de si mateixa, amb les coses superclares, i que la seva màxima, no, es regeix per un sol principi, que és que l'art passa per sobre de tot. I a partir d'aquí, doncs, coneix un noi, que és l'Adam, que és vigilant d'un museu. És un tio que és una mica com... Juga una mica a l'oposat, no? És un tio amb moltes inseguretats, i de cop i volta, sense poder explicar gaire cosa més, es troben i estableixen una relació, diguem-ne, que saber on portarà. No sabem. O sí, però no ho volem dir.
No direm res més.
Són uns personatges que jo vaig trobar que... tot i que estiguin plens de debilitats, flaqueses, puguin ser inclús maquiavèlics i tan maquiavèlics com còmics, estan plens d'humanitat. I això ens els apropa molt, no? T'hi veus molt reflectit, en aquests personatges.
Sí, jo crec que estan molt ben construïts, no? Perquè al final generen com un mapa de personatges molt contrastats entre si, però que tots tenen algun punt en què pots agafar-t'hi. I al final tots... siguin com siguin, per dir-ho així, tenen, sí, tenen un punt d'humanitat, no? Al final, sí, sí, jo crec que... Sí,
la Butet, en el fons, el que fa és ensenyar-nos els monstres que portem a dintre, per bé i per mal, no? Potser Adam per massa innocent, Evelyn per massa maquiavèlica, el Philip per massa heterobàsic, no? I la Jenny segurament per massa innocent, també, no? I per massa... sí, això també
sí,
és innocència.
Sí, els pots jutjar a tots, però alhora també els pots estimar a tots d'alguna manera, no?
Perquè tots ens hi hem vist amb aquestes situacions, amb aquestes bretes.
Jo crec que si l'hauràs parlat una cosa és de la imatge i de l'obsessió per la imatge. Vivim obsessionats per la nostra imatge?
Sí, per suposat, no. Vull dir, en el moment en què vivim en una societat super vinculada a la pressió estètica, sí, òbviament. Encara que ens hi vulguem deslligar, seguim molt subordinades, no?, a la imatge, com ens veuen des de fora, a encaixar dins d'un cànon amb moltes altres coses. Vull dir, sí, sí, per suposat.
I tant. Jo que en els darrers anys m'he primat com 50 quilos i acostat. Fent servir mètodes dràstics. Sí, sí, que jo ho he fet per salut, també, no? Però sí, inevitablement hi ha una part de la dictadura de la imatge que segueix pesant i que diguem segueix imposant, segueix sent, bueno, sense anar més lluny ara que ens va deixar l'Edzier, no, amb tota amb aquesta trista notícia, no? Malgrat que, bueno, això, és a dir, de cop i volta a Twitter una odi, una gordofòbia molt fortota, que dius, bueno, és a dir, hem canviat o no hem canviat? No, estem igual, és a dir, estem igual amb la dictadura aquesta de la imatge.
En aquest, amb això de la dictadura de la imatge que ens deia en Marc, Laura, La dona segueix crucificada dins del món de la interpretació, encara?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que fins que no comencin a haver-hi referents de cossos femenins i masculins i del que sigui,
Dic la dona perquè normalment és...
Sí, 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 i tenim un bagatge molt més important. Però jo crec que en general fins que no comencin a haver-hi referents molt més potents de cossos diferents, de corporalitats diferents, de identitats sexuals diferents i comencin a construir aquest imaginari col·lectiu i estiguin allà de forma normalitzada i sense que les trames girin al voltant de que aquella persona no és normativa, per exemple, no aconseguirem fer el pas real. I sí, òbviament, sí, sí, sí. De fet, jo, o sigui, amb l'Evelyn, per exemple, amb aquest personatge, quan vaig començar a llegir el text, em vaig trobar jo mateixa que em considero una persona prou com conscienciada amb tot el tema de la pressió estètica, però pensant, ostres, com creant una imatge de l'Evelyn de com havia de ser aquesta persona tan sensual, tan atrevida, no? I de cop, les imatges que tens de referents de personatges femenins supersexuals, super echados pa'lante i tot això, són molt concrets, no? De corporalitats molt concretes i de físics molt concrets. I vaig pensar, ostres, em vaig trobar jo mateixa fent la reflexió de dir una cosa, però per què, no? Per què no podria ser l'Evelyn una tia que surt de la norma i poder ser igualment empoderada i sexual i amb les coses superclares? I fins que no ens trobem amb això, fins que no hi hagi aquests referents clars i no ens sobti, no s'haurà fet el pas real.
A tu t'ha passat això, Laura? Has participat en algun càsting, per exemple, i no s'ha agafat per això?
O sigui, jo durant molt de temps...
La resposta no, perdona, la resposta no és sí, és
I tant, per suposat. Però no és que m'hagi passat, és que em segueix passant. Vull dir, però per això t'ho dic, que és una cosa que encara no estamos a salvo. Jo durant molt de temps, i jo sóc una persona que entra dins de la normativitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però... durant molt de temps, el meu perfil en càstings de publicitat i coses d'aquestes era gordita però simpàtica. Aleshores, clar, partint d'això... És que partint d'això, dius, vale, o sigui, estem construint en base a això, no? Imagina't...
A que tu entres dins del... És a dir, llavors la gorda de veritat on queda?
Clar,
la gorda
per això sí. Jo per audiovisual no sóc normativa, però partint d'això, totes les persones que queden encara més al marge de la normativitat és que ja no tenen lloc, no tenen espai més enllà de discursos o de personatges que girin al voltant d'això, de no ser normativa, saps? I això és superfort, que segueixi passant.
Fixeu-vos, en una obra que ens està fent parlar de tot plegat, hi ha un moment de l'obra en què dieu no cal que t'esforcis a fer art si no és per canviar el món. El teatre, fer art, també és això? Posar un granet de sorra per canviar el món?
Un granet de sorra. És a dir, no ens flipem.
No, però...
Un granet de sorra,
però mireu, sí. Esteu fent aquesta obra de teatre que us ha portat fins a aquest estudi a parlar del que estem parlant.
Sí. Aquesta és la qüestió. Bueno, és a dir, quan escrius teatre, quan montes una obra, hi ha alguns missatges que hi ha alguns que calen. Sí que és veritat que tenim el poder que tenim, no? Però hi ha el fet de posar aquests temes damunt de la taula, de com els tractem, de com, no? Ja fa el seu granet de sorra. No, és a dir, no per tots els espectadors és igual, però els que som sensibles a aquest art ens funciona i molt i ens ajuda, diguem. Llavors, sí.
Sí. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
Feels the way I do about you now. Ja, necessito saber-ho, això, perquè... jo sóc un fanàtic d'Oasis, per molt boomer que quedi. I això no para durant tota l'obra.
No.
Per què aquesta peça?
Bueno, això són... A mi em fa molta... Fa molt de riure, però diria fins i tot molta risa, que és diferent.
Ara, sí, t'hem entès.
Que els muntatges... Que, no és la primera vegada que ho faig, que tota la banda sonora d'una peça, doncs, siguin covers del mateix tema, no? O que la mateixa música no para de ressonar interpretada per diferents veus, no? I res, em fa riure. I de cop i volta a mi em servia, doncs, no?, per marcar en aquesta Amèrica de poble de províncies, no?, la diferència d'Evelyn com a fan de pop britànic, no? I em marcava també l'època, que volíem deixar molt clara l'època, no?, que no hem volgut portar-la avui dia, sinó hem volgut deixar-la en el moment que era i fer una ironia sobre aquells 90s, no?, aquells 90s que veiem a les sèries, aquelles camises horribles que porta el Phil, no?,
que ara estan de moda, no?, un altre cop.
Aquests looks, no?, a mi em feia molta gràcia anar per allà. I això és una estratègia més de fer la llaçada en el paquet, no?, de que l'espectador també vegi, doncs, que hi ha una intencionalitat. I en el fons aquest maybe, no? Maybe you're gonna be the one who saves me, que va ressonant, doncs per mi m'agradava com aportar-lo a dramatúrgicament, no? A la peça. Que en el fons aquest maybe davant ja, bueno, hi ha una gran pregunta que es fa al final, no?, de l'espectador en sortir, un misteri, que nosaltres tampoc li donem resposta a aquest misteri, sinó que deixem aquest maybe, aquest potser, no?, que a mi m'agradava que jugàvem amb la mateixa ambigüitat del Labute. No farem spoilers ara,
no,
però l'Evelyn fa una afirmació al final de l'obra que ens deixa amb un dubte, i a mi m'agrada sumar-hi aquest potser, no?, de la cançó.
No sé com ho faré. 2 minuts i 3 preguntes que tinc per fer-vos. La primera. Esteu fins...
El 28 de gener.
Després gira?
La intenció és, no?, la Versus sempre munta aquests saraus perquè hi hagi gira. I si funciona, que esperem que funcioni, els nois estan estupendos. S'ha de tornar. Els nois, les noies...
Les noies.
No.
No.
Lenguatge inclusiu.
Tots estan.
Però estan estupendos i llavors segur esperem poder tornar més endavant, no? La Versus sempre recupera els èxitos i jo crec que això pot ser-ho.
Anem a la segona. La Versus. I qui diu la Versus podria dir l'Acadèmia. I qui diu l'Acadèmia podria dir qualsevol sala petita. Què està passant últimament amb les sales petites? Que estan fent uns projectes que tenen un èxit brutal i està donant visibilitat a la sala petita, per fi. Teatre de proximitat.
Doncs, pues eso, que ens ve de gust fer coses que a curta distància amb l'espectador i a...
Però ara funciona. I si fa uns quants anys hagués dit... I tots hem de ser molt sincers amb això, eh? Si fa uns quants anys hagués dit l'Acadèmia, jo crec que poca gent sabria d'on li parlaria. I ara ja, molta gent s'ha d'anar a prop.
Ha passat l'any, però estàvem plens ja, eh? Plens d'alguna manera. Ja. Però sí que és veritat que ara, amb el temps... Ai, perdó, Laura, digues.
No ho sé, eh? Jo crec que ara com hi ha com aquesta associació, no? Que es comencen com a unir diferents teatres a fer propostes conjuntes de, jo què sé, descomptes, no?, d'un teatre a l'altre o coses d'aquestes que uneixen i que fan cada cop hi hagi una cohesió que els dona visibilitat i que està guai. Mm-hmm. No sé.
Ja, sí, l'última, que em queda mig minutet, però feu funció especial per Cap d'Any.
Sí.
No pareu mai.
però per Sant Esteve no...
No, per Sant Esteve i per Nadal no.
Jo volia portar la família per Sant Esteve no. I no...
Doncs hi hauràs d'anar per Cap d'Any. No,
veniu al menjador de casa a fer-la. Veniu al menjador.
Sí, com sigui, fins al 28 de gener, que sona a la sala Versus Glòries, fent aquesta magnífica obra, La forma de les coses. Allà hi trobareu Laura Porta, tots els actors que l'acompanyen, i també en Marc Rosic dirigint-la. Moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana per presentar-la. Que vagi molt bé.